Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Hola, bona nit. Aproximadament 1 milió de persones han participat aquesta tarda en la gran manifestació independentista convocada a Barcelona per l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència, dades que ha facilitat la Guàrdia Urbana. Els inscrits estaven convocats ja en els seus trams des de les 4 de la tarda. El centre ha estat la plaça de Catalunya, on s'hi han concentrat el gruix de càrrecs polítics i personalitats i on Quim Masferrer i Marta Marco han fet de mestres de cerimònies. En el seu discurs, el president de l'ANC, Jordi Sánchez, ha fet una crida fins i tot a la insubmissió contra les lleis que, segons ell, volen impedir votar l'1 d'octubre. En aquesta línia s'ha adreçat directament als líders dels partits contraris a la independència i que tampoc donen suport a cap referèndum. Concretament ha citat els líders de Ciutadans, del PSC, del PP i també el portaveu de Catalunya Sí que es pot, Joan Coscubiela. Després han intervingut la presidenta de l'AMI i també el d'Òmnium Cultural per tancar una festa que també ha inclòs música, castells i altres expressions culturals. La revolució dels somriures, la necessitat de votar perquè democràcia és pau i el sí han estat les paraules, juntament amb la d'independència, que han predominat en aquesta tarda festiva a la capital catalana. Tot això ha passat en un dia, la Diada Nacional de Catalunya, que ha tingut també com a marc habitual i tradicional el monument a Rafael Casanova, on diferents administracions i entitats han presentat la seva ofrena. També hem de dir que s'ha guardat un minut de silenci al principi de la manifestació de la tarda. Fins aquí l'actualitat. Seguirem demà amb les notícies sobre la Diada i altres temes a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Viure sense filosofar és com tenir els ulls tancats, sense mirar d'obrir-los mai. René Descartes, filòsof. 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte de e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barça Lassa, representat per Cito Alonso i Pau Ribas, i el Divina Joventut de Badalona, representat pel seu capità Albert Ventura, han estat presents aquest matí, a l'ofrenda foral del monument de Rafael de Casanova, un any més, avui, Diada de Catalunya, 11 de setembre. L'esport català ha participat activament d'aquesta jornada festiva especial perquè és el darrer 11 de setembre abans de la celebració del referèndum del proper 1 d'octubre, i l'esport català no es vol mantenir al marge, com demostra l'Assemblea del Comitè Olímpic de Catalunya, que ha decidit per unanimitat impulsar una campanya, l'esport pel sí, una campanya en favor del referèndum del 1 d'octubre i en favor d'una Catalunya independent. Un somni que, de fer-se realitat, provocaria que l'esport del país fes un salt de qualitat. Paraules de Gerard Esteve, president de l'Assemblea.
A nivel económico tenemos varios estudios científicos que nos demuestran que, por ejemplo, las federaciones catalanas podrían tener hasta 93 millones de euros más de ingresos al año que en una Cataluña autonómica, ¿no? Es participar de los órganos internacionales en primera persona y no siempre a través de los órganos estatales. Si hay 350 plazas y ahora estamos ocupando alrededor de los 160, si somos un estado independiente podemos llevar muchos más olímpicos a nivel de Juegos Olímpicos y podemos tener voz propia a nivel internacional, que yo creo que esto es lo más importante.
705 nous llocs de feina o un augment del 24% del benefici de les federacions esportives. Això és el que suposaria per l'esport català viure sota el paraigües d'una república catalana. En 20 dies sortirem de dubtes. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al Dia d'avui dilluns amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció.
Gràcies, Òscar. Tirem la pilota a l'aire. Comencem una nova sessió del Bàsquet al Dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Presented by
Òscar Merino.
Doncs està clar que Catalunya segueix caminant amb pas ferm cap a la celebració del referèndum del proper 1 d'octubre i l'esport català no s'ho vol perdre de cap de les maneres. Vol ser actor principal, com s'ha evidenciat avui, Diada de Catalunya, amb els molts actes que s'han celebrat i que han conclòs amb la manifestació, la concentració que s'ha dut a terme aquesta tarda pels carrers del centre de Barcelona, les ofrendes florals d'aquest matí. Els més matiners han estat els representants de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, l'UFEC, encapçalats pel seu president, també president de l'Assemblea del Comitè Olímpic de Catalunya, que ja ens escolta aquí al Bàsquet al Dia. Senyor Gerard Esteve, què tal? Bona nit.
Molt bona nit.
Com ha viscut aquesta Diada de Catalunya?
Doncs la veritat és que molta intensitat i molta emoció. Jo crec que ha sigut una vegada més una demostració del clam de la gent, no?, de voler expressar-se lliurement, de poder defensar els drets bàsics, de poder manifestar, tant si és un sí com és un no, però en tot cas poder-se manifestar com a poble adult, i aquesta ha sigut una manifestació més en aquest sentit. No?
Una diada especial a només 20 dies del referèndum de l'1 d'octubre, una cita històrica pel país, i com ara deia, l'esport català vol participar de forma activa.
No, de fet, com a Unió de Federacions, nosaltres tenim l'acord de cridar la participació al referèndum. Creiem que és important expressar-se i, evidentment, com a Unió de Federacions, doncs, tenim gent del sí, tenim gent del no, i, per tant, nosaltres fem aquesta apel·lació, aquesta crida a la participació. Però com a Comitè Olímpic de Catalunya, doncs, vàrem aprovar per l'Assemblea per unanimitat donar suport a l'opció del sí, no? De fet, el Comitè Olímpic de Catalunya tindrà sentit si Catalunya és un estat independent, si no... Mm. És una mena d'associació reivindicativa, però amb poca projecció, no? I, per tant, des d'aquest punt de vista, el passat 5 de setembre, l'Assemblea va aprovar aquesta posició molt ferma i molt clara a favor del sí, per explicar els avantatges que tindríem en cas de ser un estat independent, no? Que en el món de l'esport, doncs, són moltes i variades.
Quins són aquests, o quins serien aquests beneficis per l'esport català en una futura república catalana?
Doncs mira, el primer seria la qüestió econòmica. Tant els clubs com les federacions, però centrat ara en les federacions, tenim estudis científics contestats des del punt de vista científic per les universitats, que demostren que les federacions en el seu conjunt podrien tenir uns ingressos de més de 93 milions d'euros respecte al que tenen actualment, no? A més, es podrien arribar a crear més de 750 llocs de treball nous per aquestes noves funcions que requerien o que requeriran, i, evidentment, la participació a nivell internacional. Ja no només és un punt de vista sentimental de veure les seves seleccions, la selecció catalana, participar en plenitud a nivell internacional, sinó, sobretot, el poder tenir moltes més places per poder participar en europeus, en mundials, inclús en els Jocs Olímpics, i, per tant, augmentar també el ventall d'èxit i de possibilitats dels nostres esportistes per participar a nivell internacional, no? I des d'un punt de vista ja més de directiu, t'haig de dir que el poder tenir un estat independent i, per tant, tenir un Comitè Olímpic Internacional reconegut, la principal avantatge seria tenir veu pròpia a nivell internacional, no? Que en aquests moments no la tenim. I no només no la tenim, sinó que en aquests últims anys l'ambient s'ha anat enrederint de tal manera que pràcticament, doncs, els catalans hem tingut vetada la projecció internacional, no? I, per tant, és important, des d'aquest punt de vista, i parlant des d'aquest barret del Comitè Olímpic de Catalunya, doncs poder obtenir un estat propi que ens defensi i que ens projeccioni per tots aquests beneficis que he explicat ara. No?
Senyor Esteve, hi haurà referèndum l'1 d'octubre?
Nosaltres hem de pensar que sí, i nosaltres confiem amb el govern, amb els seus plans, i en tot cas el que sí que tindran serà l'escalf i el suport de la majoria de la població esportiva per tirar endavant això. No? Mm. Això és el que nosaltres hem vingut defensant des de fa molt de temps amb l'esport, amb el dret per decidir, formant part de la plaça i del que en deien la taula pel dret a decidir, després per la taula pel referèndum, i, per tant, hem de pensar que el govern ja ha pensat, ha mirat tots els escenaris i que nosaltres podrem expressar-nos, perquè crec que sí és imprescindible pel nostre país i pel futur també de tota l'estat espanyol de poder expressar lliurement el sí, el no, i a partir d'aquí prendre decisions.
De fet, fins i tot des de la, des de l'Assemblea del Comitè Olímpic de Catalunya, demanant a les federacions i als clubs catalans que cedeixin els seus locals de cara a aquest 1 d'octubre, no?
Bueno, de fet, nosaltres el que hem fet ha sigut posar a disposició del govern tots aquells locals de les federacions que hi van participar i que ho van aprovar, que va ser per unanimitat, i dels clubs que així ens ho requereixin, no? I així, doncs, aquells municipis que potser han tingut problemes amb els ajuntaments, etcètera, etcètera, doncs des del món de l'esport poder cobrar, diguem-ne, donar solució a aquesta situació de falta de garanties que podien tenir alguns municipis que ho podríem cobrir perfectament a través de les entitats afiliades al Comitè Olímpic. No? Aquest va ser l'acord que es va prendre, vam posar a disposició del govern, i el govern, si ho requereix, doncs tindrà aquesta disposició.
Posem per cas que se celebra el referèndum, que guanya el sí. A partir del 2 d'octubre, què succeiria amb els clubs, amb els esportistes catalans?
Bueno, de fet, continuaríem amb normalitat, però el que sí que succeiria és que, en funció del que determini el govern de la Generalitat i com es vagi configurant aquesta realitat internacional, doncs podríem començar a tenir ja veu directa a nivell internacional, a la part de les afiliacions a les federacions internacionals, a fer la transició amb les diferents federacions espanyoles, òbviament, doncs, pactant terminis, no deixarem la temporada a mitges, i, per tant, jo crec que s'haurà de començar a fer tota aquesta feina, que, per altra banda, nosaltres fa temps que tenim feta, que tenim analitzada, que tenim tant els serveis jurídics com també els d'estratègia de la pròpia Unió de Federacions i del Comitè Olímpic, doncs hem posat a disposició dels diferents clubs i de les diferents federacions per analitzar tots els escenaris i que el dia 2, si prenen la decisió, doncs podeu donar aquesta cobertura i aquest acompanyament perquè tinguin, sens dubte, la millor posició pels nostres esportistes.
Per exemple, el Barça Lassa, la Penya, el Divina Joventut, l'ICL Manresa de l'Aleport, el Lleida, el Prat, aquests equips que competeixen en categories nacionals, quin futur tindrien?
Bé, això ha sigut polèmica aquestes últimes setmanes, però nosaltres manifestem el següent, és a dir, en aquelles lligues l'esport s'organitza no des d'una forma estatal, sinó des d'una forma privada, és a dir, les federacions, els clubs, pacten, es posen d'acord i a partir d'aquí determinen les seves regles. No? Les regles no les determinen les diferents lleis dels diferents països en la seva majoria. No? I per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres el que hem manifestat és dir, escolta'm, si el Barça, la Penya i tots aquests equips, l'Espanyol, el Girona, tenen el desig de continuar a la Lliga Espanyola perquè els interessa que aquesta Lliga sigui una lliga competent, doncs tenen la possibilitat, sens dubte, de negociar-ho i de fer-ho. De fet, posàvem exemples. A França, a Mònaco, participa de la Lliga Francesa, però és que a Espanya, a l'Andorra, participa de la Lliga Espanyola. I, per tant, ja tenim casos avui d'equips que succeeixen. És més, a Andorra tenim un dels equips que participa de la Lliga Espanyola i la resta d'equips participen de la Lliga Andorrana. Per tant, pot haver-hi inclús aquesta doble compatibilitat, no? Tot és qüestió de pactar, tot és qüestió d'entendre's, i sobretot aquí el que creiem nosaltres que és el que acabarà imposant-se i manant és el tema econòmic. És a dir, li interessa al Madrid no tenir el Barça a la Lliga Espanyola? Li interessa a la Lliga Espanyola no tenir el Girona i l'Espanyol? Per tant, de qui és l'interès? L'interès al final s'imposarà per aquesta qüestió econòmica i de sentit comú.
I si l'1 d'octubre guanya el sí, veurem Catalunya competint, participant en els propers Jocs Olímpics, en europeus, en mundials?
Sí, sí, evidentment. O sigui, el que s'haurà de fer i el que es exigeix, diguem, la normativa internacional és la sol·licitud d'aquestes federacions a nivell internacional, però un cop s'hagin tramitat i s'hagin fet, doncs aquí tindrem la possibilitat de participar. No? Uh-huh. El quan? Doncs en funció de cada una de les federacions i de cada una de les peticions i de cada una de les diferents afiliacions i processos interns de cada una de les federacions. Però nosaltres ho hem preparat tot perquè el dia 2 doncs, ja es pugui començar a tramitar en totes les federacions que ho desitgin.
Acabo. No sé si fa anys, potser no massa anys, si s'hauria imaginat que s'arribaria tan lluny i que a la vegada Catalunya podria arribar a estar tan a prop de ser un estat independent?
No, la veritat és que ni en les primeres manifestacions del 2010, 2011 i 2012, que ja es començava a percebre una massa molt, molt compacta i unida a favor de la independència, jo crec que ni en aquells casos m'hagués imaginat que arribaríem tan, tan lluny. No? I, per tant, jo crec que s'han de viure aquests moments amb serenitat, hem d'estar tots fent pinya per la democràcia, fent pinya per aconseguir poder votar el dia 1 d'octubre i expressar doncs amb llibertat la nostra posició, sigui una o sigui l'altra, i jo crec que ens podem vanagloriar de tants anys de reivindicació, de tants anys de pau i de tants anys de reivindicació positiva.
Mm-hmm. Senyor Gerard Esteve, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i de l'Associació del Comitè Olímpic de Catalunya, gràcies per passar-se pels micròfons del Bàsquet al Dia i que acabi de tenir una feliç diada.
Moltes gràcies. Una abraçada. Feliç diada.
Doncs l'esport català, que segueix vivint de molt, molt a prop el que envolta, vaja, la Diada de Catalunya l'11 de setembre i el referèndum del proper dia 1 d'octubre. Més coses del Bàsquet al Dia, perquè hem de fer un cop d'ull a les pretemporades ACB. Ahir el Barcelona sumava la primera derrota al Divina Joventut, la primera victòria.
Mario Ramírez.
És muy, muy bético, realmente manca tiempo.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs la segona ha anat la vençuda a la segona oportunitat en el segon partit de pretemporada al Divina Joventut, malgrat les baixes de Vidal, de Ruf, de Tomàs Gelo, de Gúdul i de Mabra. Derrotava ahir Luca Murcia i Divon Navarro, obra Toleson per 87-79. Gran actuació de Neno Dimitrijevic amb 20 punts, Richard amb 13 o Jerome Jordan amb 12 punts. El proper partit amistós arribarà aquest divendres contra el Burgos a Vila García de Arousa. Serà el darrer partit amistós de la penya abans de començar l'aventura europea, la Basketball Champions League, el dimarts 19 de setembre a Geòrgia. A tot això, recordar que el Joventut perdia divendres la semifinal de la Lliga Catalana davant del Morabanc Andorra per 68-80. Els andorrans disputaran, doncs, la final de la competició el diumenge 27 de novembre a Reus davant del Barcelona. Un Barcelona que després de derrotar a Breogán, Obradoiro i València Bàsquet ahir ensopegava per primera vegada en aquesta pretemporada. Ho feia en la final de la Upper City Cup que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Nantes. En les semifinals els homes de Sito Alonso es feien del València, vigent campió de la Lliga Endesa, ara entrenat per Xus Vidorreta per 69-63. L'MVP d'aquesta semifinal, Ante Tomic, 12 punts, 4 rebots, 14 de valoració.
Sí, tercer partido, pero no hemos tenido continuidad durante el partido. En unos minutos muy bien, otros minutos muy mal, pero bueno, como has dicho, es pretemporada, hay tiempo para mejorar cosas. Lo más importante es que hemos ganado, que seguimos en una línea positiva, ¿no?
¿Sensaciones de equipo, de conjunto?
Sí, esto se puede conseguir solo ganando partidos, incluso jugando mal. Pero bien, hay muchas cosas para mejorar, pero todavía nos faltan muchos jugadores y hay bastante tiempo para todo.
En aquest partit de semifinals, Ante Tomic, màxim anotador del partit amb 12 punts, juntament amb el nou base americà Phil Pressey, seguit de Marc García amb 10 punts. Ha destacat també els 10 rebots d'una altra de les noves cares, del francès Adrian Mormann. I en la final del torneig disputat ahir, el Barcelona no va poder amb el Nanterre, malgrat perdre de només 6 punts de diferència, 77-83, el 7-30 del primer quart, els 23 punts de diferència que van arribar a ser 27 al llarg del segon quart van acabar fent impossible la remuntada blaugrana dels jugadors del Barça. Escoltem a Sasha Bezenkov, el búlgar, 10 punts per un 9 de valoració.
És important esta reacció perquè empezamos el partido muy mal y dejamos Nanter con confianza y creo que 23 o 20 puntos arriba, 27, pero después en segunda mitad hacemos una esfuerza y hacemos que al final no es enough para ganar ese partido, que es nuestro gol, nuestra
meta.
Sí. Pero vale, vamos a mirar el vídeo la próxima semana y vamos a mejorar estas cosas que hacíamos mal. Cada vez yo quiero jugar al 100% para ayudar al equipo en cualquier cosa, en defensa, en ataque, en rebotes, en todo. Algunas veces va bien, algunas veces no, pero lo más importante es cuando no juegas bien, la reacción y como individual, tanto en equipo. Y creo que en este parte, segunda mitad, hacemos bien trabajo, pero not enough para ganar este partido.
I el millor del Barça ahir, Phil Pressey, una vegada més, dels jugadors sens dubte més entonats en aquesta pretemporada, 16 punts, 7 rebots, 19 de valoració. No obstant, el base nord-americà necessita millorar en la direcció de joc. Esperem que es pugui adaptar ràpid i bé al bàsquet europeu en la seva primera aventura fora dels Estats Units. Per cert, ahir Sito Alonso va tenir les baixes de Ribas i Claver, més la de tots els jugadors internacionals. I això sí, la bona notícia pel Barça és que dels 7 jugadors que estan disputant l'Eurobàsquet en recupera a 5. Eurtel, Serafín, Adam Hanga, Peter Koponen i Tyrese Rice. Navarro i Pierre Oriola són els únics internacionals blaugranes que segueixen vius en la competició. Espanya, de fet, disputarà demà dimarts el partit de quarts de final davant d'Alemanya després de derrotar ahir Turquia per 73-56. El màxim anotador, Ricky Rubio. L'ex blaugrana, 15 punts, un 3 de 6 en triples, deia això als micròfons de 4 després del partit.
Sí, lo sabíamos, ellos jugando en casa se hacen más fuertes. Es un rival que igual no tenían estrellas como otros años, pero sí que tienen un buen equipo, las podían meter. Y creo que hemos hecho un partido muy serio, sobre todo en defensa. En ataque hemos estado un poco erróneos al principio, pero bueno, al final han salido las cosas y contentos.
Del rival de Alemania, ¿qué decimos?
Bueno, es un rival que tiene a un jugador estrella y a muchos otros que también están jugando un gran campeonato y vamos a ver, pero ahora tenemos que disfrutar de esta victoria. Llegar a cuartos no es fácil y ahora a por Alemania.
Y escoltem també a Navarro, Sergio Rodríguez, Marc Gasol y Juancho Hernán Gómez.
Súper bien el partido. Ellos han intentado ensuciar un poco el partido con muchos cambios y con ruido. Pero en los momentos claves hemos jugado muy bien y si nos meten 56 puntos es complicado que nos ganen. Sí, hemos jugado con nuestras armas, Chacho ha metido tiros importantes, Ricky al final ha sido muy importante y de eso se trata, ¿no? Cada uno sume, pero yo me quedaría con cómo hemos salido al partido, ¿no? Sin miedo y muy, muy serios. A todo el mundo nos hubiera gustado meter más puntos y marcar más amplio, pero ha sido un partido súper bueno para nosotros.
Sí, la verdad que ha sido un momento importante y bueno, sabíamos que iba a ser ese tipo de partido en el que ellos, pues bueno, son un equipo joven, con mucho impulso, mucho temperamento y han sabido, pues bueno, llevarnos sobre todo esos tres cuartos hasta el límite y bueno, nosotros pues hemos mantenido el mismo ritmo, no nos hemos salido del guión y al final pues quizás hemos tenido un resultado más abultado del que ha merecido el partido, pero lo hemos llevado. Partido muy difícil. Bueno, ellos tienen mucha confianza, vienen de ganar a Francia, tienen un grandísimo jugador que marca su ritmo. Entonces, pues bueno, voy a descansar y mañana pensar ya en ellos para intentar ganarles en cuartos.
Por suerte, yo creo que defensivamente hemos estado realmente bien. Hemos controlado mayor parte el rebote y hemos conseguido pues, controlar el partido desde atrás. Luego, al final, hemos estado acertados y nos hemos llevado el partido.
El gran partido de Ricky del Chacho.
Sí, sí, han estado muy acertados de fuera, han dominado el tiempo. Obviamente, como se cierran así la pintura, con 3-4 jugadores, su juego es muy, muy importante. Bueno, ahora es recuperarse lo antes posible. Obviamente ha sido un partido duro, de nivel físico alto, y será importante pues eso, ¿no? El recuperarse lo mejor posible y prepararse para el próximo partido.
Sí, estos partidos son, yo creo, que los que te hacen mejorar como jugador. Estos finales apretados, los que los errores se pagan muy caro, los que tienes que aprender, los que tienes que estar 100% concentrado. Para mí es un orgullo haber podido estar en cancha, en la pista. Si no, hubiera estado animando con el resto de los compañeros. Los 11 más Alex, que estará también animando a muerte el equipo, creo que han hecho una labor fantástica.
Doncs ahir l'MVP del París va ser Sergio Rodríguez, amb 11 punts, 9 assistències per un 21 de valoració. El proper rival, Alemanya. El partit de quarts, demà, per dia 3 quarts de 6 de la tarda. El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà a Eslovènia o a Letònia, i per l'altra banda del quadre, Grècia, Rússia i Itàlia, Sèrbia, són els partits de quarts de final. Comentarista del bàsquet al dia, entrenador, exjugador CB, Albertilla. Hola, Albert, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Espanya ja classificada pels quarts de final de l'Eurobàsquet, en el que portem de campionat amb petit dos partits. Croàcia en la primera fase i ahir contra Turquia, però ho van saber treure i tirar endavant, eh?
Sí, el partit de Croàcia va ser molt, molt igualat. Croàcia ha fet un campionat molt, molt complet, i el dia d'Espanya va tenir el partit de la seva mà, i al final un joc tàctic de deixar, bueno, no deixar penetrar, sinó de jugar-se a bàsquets de dos, a Bogdanovic i fer falta. Espanya no va fallar tirs lliures, finalment Bogdanovic va rebre un tap de Juancho, i es va trencar aquesta cadena, i Espanya la va treure. Ahir, pues, a l'últim quart, van aparèixer jugadors importants, Ricky va estar molt bé, i sí que és cert que el resta de partits no han patit, però veient els vuitens d'ahir, hi ha equips que tampoc pateixen. Letònia no va patir gens, Rússia no va patir gens, van estar a un molt bon nivell, amb un nivell atlètic espectacular, i a Espanya ara li toca a Alemanya, que té Schroeder, Thais, té una sèrie de jugadors i estan jugant molt bé, que ho poden fer molt bé. De fet, han guanyat a França i estan fent un bon campionat. I a veure com va. Els quarts poden ser, són una incògnita total en funció de com estiguin els equips, perquè tothom té molt de potencial i a vegades depèn de com es desenvolupa cada partit.
Hem d'esperar, però, Espanya en semis o què?
Seria lo lògic, però ja et dic, és que cada partit, amb el nivell que hi ha, si Letònia veu jugar i, bueno, com va jugar, dius, no poden perdre, pràcticament, no? Contra gairebé ningú. Però vés a saber, igual es planten en un partit contra el mateix rival d'ahir, i el partit es trava i s'encallen i no tan fàcil, perquè van estar notant molt bé, pues poden patir. I el que dic per Letònia segueix per Rússia, per Espanya, per Itàlia, perquè clar, si Berinelli està com va estar el primer quart de l'altre dia, pues pots dir, vale, pues què fem amb aquest home, no? Perquè ho enxufava tot arreu. Tothom té molt de nivell. Llavors, a lo millor la batalla tàctica o la batalla mental d'on te va parar cada partit i quins episodis són cada quart i com està el marcador, poden marcar el campionat.
Doncs està clar que en uns quarts de final d'un Eurobàsquet tot es complica molt més, i veurem quines seleccions s'acaben classificant per les semifinals. I, per cert, Pau Gasol, màxim anotador històric dels Eurobàsquets, un nou rècord a afegir en la seva trajectòria esportiva, eh?
Sí, és que Pau Gasol és un home que a vegades passa desapercebut per lo habitual que és que domini els partits, o a vegades fa molt bons números sense que te'n donis tampoc compte. Hi ha campionats que sí, com és el campionat de França, que es va ficar l'equip a l'esquena i era evident que va destacar moltíssim, però també és un jugador que sense destacar moltíssim et pot aportar molt. I això de ser màxim anotador no només va pels partits que tothom diu, uau, hi ha partidars o vaya anotació, sinó per la suma de molts petits partits amb molt bons números que es van acumulant fins que arribes a aquests dígits. És una mica com Felipe Reyes a la Lliga ACB, una mica per longevitat, però també perquè sempre suma rebots, sempre suma puntets, i llavors, clar, a totes les estadístiques històriques acostumen a aparèixer aquest perfil de jugadors.
Doncs veurem com avança aquest Eurobàsquet, que ja està en la seva recta final, amb aquests quarts de final que comencen demà dimarts. Ho deixem aquí, Albert i Albert, una abraçada i ens escoltem dilluns vinent.
Molt bé, bona nit.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I abans d'acabar, un fitxatge. El del Força Lleida incorpora a l'escort americà Tim Derksen, Ho deixem aquí. Gràcies al Mario Ramírez al control, al Xavi Pagant a la producció i a vosaltres per seguir-nos, que acabeu de tenir una feliç diada 11 de setembre. Tornem demà, serà dimarts, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.